Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Comencem el mes d'abril, 2 d'abril, portem 636 programes i cap a la neu parlant de retracs. Ens escaparem a l'hotel Vall de Núria i a Meteoambient coneixerem una parella de pastors de Pinós. Tot això amb en Gallego, però també amb en Jordi Puig. A la taula amb la fundadora i xef dels planxats de la Gis, i el temps amb el Joan Anton Catalans presentarà el seu llibre L'eclipsi del segle, que sens dubte és una guia i un referent de cara a aquest esdeveniment que no ens podem perdre el 12 d'agost. Ja veureu com el Joan Anton Catalans portarà i ens comentarà diverses pistes a tenir en compte. I tot això en format digital, catradio.cat, mail, Facebook, a la xarxa X i, per descomptat, al 3cat.info.
Quin temps ha fet?
De ben segur, el més destacat dels darrers 8 dies són tres elements. D'una banda, les tímides glaçades amb afectacions molt locals en alguns indrets de l'interior. Poca cosa, per sort. D'altra banda, la nevada del cap de setmana passat al Pirineu. I, en tercera posició, que no vol dir menys important, el vent. Un vent que va ser especialment violent, amb 8 persones ferides a Catalunya, de poca consideració, per sort, diumenge passat, un episodi de vent de tramuntana i mestral que va portar alguns anemòmetres a marcar ratxes màximes de 130 a gairebé 170 km per hora. Coincidint amb els dies festius de Setmana Santa, arriba ja l'anticicló, marxa el vent, però de tot això en parlarem al final del programa. Quin temps farà?
Meteoneu.
Això és la neu i anem cap a Buitaüll. Buitaüll, si té una peculiaritat, és que és l'estació del Pirineu català més elevada. Cota mínima 2.000, cota màxima 2.700, gairebé a la bandera, a dalt de tot. I allà, com a totes les estacions d'esquí, hi ha maquinistes, la majoria homes, gairebé tots, però també alguna fèmina. En aquest cas, l'Íñigo Álvarez des de Buitaüll. Ell és responsable del parc de màquines i dels conductors de retracs. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Molt bé. Escolta'm, gran temporada de neu, però per vosaltres temporada de no parar i de feinada.
Sí, ha sigut una campanya molt intensa. Ha nevat molt, hem tingut molt mal temps i ens agrada també que surti el sol.
Hi ha un moment que dius, bueno, ja n'hi ha prou, que som mediterranis i veure doncs el sol ens convé. Sí. Està clar. Escolta'm, quan tens temporades amb tanta neu, clar, la feina de les màquines deu variar, és a dir, d'una temporada amb poc gruix a una temporada amb molt gruix, les coses que s'han de fer segurament són diferents.
Sí, clar. Pensa que normalment, últimament, pues, sempre construïm totes les estacions, no?, amb neu produïda i sempre estem esperant les primeres nevadetes i venen a poc. Clar, i aquesta campanya ja al desembre pels Nadals ja teníem molta neu. No només aquí, sinó a tot el Pirineu. Tot sí que varia perquè A vegades el que és la nostra feina pues, igual no cunde tant. No? El que veu la gent quan arriba al matí diu, ostres, si està tot sense aixafar. Diu, no, no, és que no para de nevar.
Clar, clar,
però sí
clar,
que és complicada, ha sigut complicada. Sí, sí.
Està
I
clar.
Bueno, tens molta més feina, tens molt més feina.
Escolta'm, però quants sí. anys fa que et mous tu amb les màquines retrac?
Pues jo estic avui des del 2001, o sea, l'any que ve faria 20, 25 anys, faria 24 anys ara, aquesta campanya la última 24.
Mm-hmm. Moltes, moltes. Han canviat
sí.
molt les màquines, perquè jo les vegades que hi he anat, de nit o matinada, quan trepitgeu, hi he anat amb bon temps i he anat amb mal temps. Clar, vull dir, encara que la gent es pensi que potser la cabina és justeta o el que sigui, jo t'haig de dir que la majoria de les vostres cabines superen en prestacions, en visibilitat, en comoditat a un cotxe normal.
Sí, home, des del... Jo diria que els últims 15 anys sí que s'ha notat moltíssim el que és no només les cabines, sinó tot la tecnificació de la feina, no? Perquè sí que ara pues, s'apunta més a cuidar més la neu, ja tenim pues, el que és els medidors dels gruixos de neu, tu saps que en cada moment quina quantitat de neu tens a sota de la màquina, i s'ha tecnificat molt, han experimentat un canvi brutal. Jo diria des dels últims 15 anys, perquè que sí que a principis del segle XXI sí que pues, teníem màquines modernes, però això de pues, una càmera de marxa enrere pues, no teníem. I ara ja estem parlant de coses que és que qualsevol cotxe té des de fa anys. No? I sí, ara ja portar una màquina de neu els primers dies igual sí que és més complicat perquè tens moltes coses, però a la que l'agafes el truquillo són tot comoditats i tot, tanto pel maquinista com per les pistes i pels clients.
Clar, ara parlaves d'aquest medidor de gruix de neu. Jo m'imagino d'això, les vegades que he pogut acompanyar algú de vosaltres a trepitjar la matinada o així, que clar, hi ha un moment, depèn del temps que fa, la cota, etc, que la visibilitat és pràcticament zero. Hi ha un moment que no veu res pel torb, pel que sigui, i clar, pots arribar potser a una pista on el vent s'ho ha emportat tot, gairebé no hi ha gruix. M'imagino que tenia aquests indicadors a dins, aquests rellotges, aquests indicadors digitals que et diuen el gruix de la neu que tens a sota, és un luxe que bueno...
Sí, home, clar. Pensa que ara normalment sempre vas una mica, clar, els que treballem a l'estiu a l'estació sí que dius, mira, aquí ja sé que esto no és terra, o sea, que no és neu, que és terra, però de cara a l'hivern i sobretot sense visibilitat és fonamental. Tot el que és tant el GPS per saber on està la màquina com el que és el profundímetre, diguéssim, de lo que és la quantitat de neu que tens, això te facilita moltíssim la feina. Ara que te digui un pister, hosti, que ha sortit un marrón en tot pista, clar, jo tu ja te pots avançar a que el marrón no surta. Ja que el que veus allà, que el medidor t'està dient que tens 20 o 15 centímetres, ja saps que allà és on has de reforçar.
Està
no,
clar.
Entonces, és molt, molt important. Sí, sí.
Escolta'm, una jornada normal, a quina hora començaria i què començaries a fer? Perquè una cosa és trepitjar, l'altra és fresar, l'altra són aquests, diríem, arreglos dels marrons, del que sigui. Explica'ns una miqueta.
Pues mira, nosaltres ara començaríem, pensa que d'aquí a partir de les 5, 5 i quart, que entre que enxegues màquines, a la que ja te donen estació tancada, ja comencen a sortir les màquines. I normalment nosaltres comencem per un... O sea, fem un barrido de pistes. O sea, la idea és que hem de deixar sectors tancats. No deixaràs una pista que te quede només un trosset o una passada, que te falten dues passades, sinó que anem tancant tot el sector i entre nosaltres ja diem, o sea, això ja està tancat, no? porque así ya sabes que no tornará a pasar una máquina ya. Y depende del temps, depende una mica del fred, depende una mica també de la visibilitat, pues tens una estratègia o una altra, no? Pues igual les pistes que comencen a donar una mica més, sobretot més a la primavera, les donen més la ombra, pues igual són les primeres que fem, i a les que tenen massa sol, pues igual les deixes una mica,
clar,
les últimes.
Que regeli una mica, clar.
Exacte. També l'estratègia, pues, amb neopols és igual, i si fa fred, pues quasi començar per on vulguis. Sempre igual, el més important és donar-ne més prioritat a les pistes que fas amb el cabrestant, amb el winch,
sí,
perquè aquelles pistes que t'has de remoure més neu, pues, necessiten més temps de compactació. Entonces, quasi, nosaltres, que tenim moltes pistes pendents, que avui és molt pendent, quasi totes les pistes que són en pendent procurem fer-les sempre de tarda. Perquè a la nit, si remous molta neu i sobretot té molta pendent a 2 hores vista de que obren pistes, aquella pista quasi no aguantarà tant. Entonces sempre tens una estratègia diferent, no? I a les nits sempre igual procurem fer pistes més blaves, verdes, perquè els clients, sobretot més així, diguéssim, més novatos, pues tinguin les pistes més fresques, no? La zona de debutants i una mica així la base de l'estació. Sí, sí.
Fantàstic. Escolta'm, en alguns casos les màquines han servit per rescats, és a dir, a veure, anar caminant en algun lloc, bombers, amb vent fort, amb torb, amb vent de port, etc. Ja saps que cada vall se li diu d'una manera, aquí la Ribagorça, però el Ripollès d'una altra, etc, etc. Estic pensant en un rescat amb màquina de neu, els teus companys de ferrocarrils de la Generalitat a la Molina, d'aquell cotxe amb turistes anglesos amb un torb bestial aquest hivern al Coll de la Creueta.
Sí, home, nosaltres hem boït rescats, el que
no.
És de...
Vosaltres no. O molt fet, esporàdicament.
Molt esporàdicament, igual sí que hem fet algun... Lo que hem fet igual més a porteo de pistes de cara a diguéssim, pues, igual tancar alguna zona que algun esquiador s'ha quedat retrasat o alguna cosa. I sí que em consta de que sí que s'han fet rescats.
O els companys de Porta i Nem, les antenes de la part superior, etc.
Exacte. Clar. Em consta que sí. Però, per sort, rescates aproximats, sí, alguna coseta, però molt, molt sense importància. Sí, sí.
Perfecte. Diuen, perquè hem tingut convidats aquí a la taula d'Adlainer, d'Oppelmeyer, etc., d'aquestes cases de transport per cable, però també de màquines trepitjaneu, que una màquina trepitjaneu està cap als 600.000 euros, m'imagino, clar, que això deu anar pujant.
Sí, home, cada vegada són més cares les màquines. Doncs, clar, has de tenir en compte que una màquina, a part de lo que costa la màquina, el manteniment és caríssim. Tens un equip de maquinistes, clar, un equip de mecànics que han de, cada dia han de revisar les màquines. Sempre tens un parc de màquines que s'han de renovar cada 5, 6, 7 anys. Alguna màquina igual una mica més antiga. Els primers que comencen que no tenen tanta experiència en màquina, doncs van amb una màquina una mica més antiga, no? És una màquina de mig milió d'euro.
Els últims, no? Que venen, els hi doneu les velles.
Sí, i de totes maneres, jo crec que al final un maquinista, clar, per fer un maquinista fa falta uns anys, i perquè conegui l'estació, pues, igual pues, el mínim 4, 5, 6 anys, i a partir d'ahí ja comencen a tenir més experiència i aporten més les màquines més modernes i més cares, no? I evidentment, pues, sempre tens alguna de reserva, però les màquines més cares les porten els que tenen més experiència, que són les més modernes, diguéssim.
Queda clar. Íñigo Álvarez, responsable de màquines de Buit a Ull, just ara, quan la feina doncs comença. Moltíssimes gràcies per les teves explicacions i acostar-nos doncs a aquest món de les retracs i les màquines llevaneu o trepitjaneu, més aviat trepitjaneu. Gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem a 2.000 metres d'alçada, o gairebé, perquè em penso que són 1970, fregant els 1970. Allà hi ha un hotel d'altura, l'hotel Vall de Núria, i des de l'altra banda de la línia digital ens acompanya el seu director, el Raül Anquela. Què tal, Raül? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé. Escolta'm, no fa gaire dies, des de la Vall de Núria, ens comentaven que l'hotel ha estrenat sistema de calefacció i que ara ja no aneu amb gasoil, que tot és aerotèrmia i... Geotèrmia, i que allà on no arriba la geotèrmia pel que fa a la calefacció, la resta és elèctrica, electricitat renovable, i per tant, en aquest sentit, us heu convertit en un hotel pràcticament zero emissions.
Sí, bueno, en general, tota la Vall de Núria, no tot solament la part de l'hotel, sinó tota la resta de serveis, el que és la calefacció, tots els edificis treballen amb geotèrmia a dia d'avui, i fortificades amb el que seria l'electricitat, correcte.
Fantàstic. Escolta'm, de quines dimensions d'hotel estem parlant? Perquè, clar, la Vall de Núria té un santuari que s'identifica... Vaja, és marca de la casa, està clar. I després, doncs, tens aquella mena d'ela on hi ha un edifici de serveis i intuïm que allà hi ha l'hotel.
Sí, l'hotel està dividit en dues parts, que ho divideix el santuari queda al mig, i diguem que el que seria la part esquerra, mirant des de davant, des del llac, ens trobem la part de l'hotel en la qual tenim 65 habitacions.
D'acord.
I en el que seria en la part dreta, mirant des del llac, com diem, tindríem 20 apartaments i 10 habitacions familiars.
Entenc que seria l'ala oest i l'ala est.
Bueno, nosaltres el tenim nomenat per noms de sants, Sant Jordi, Sant Gil, Sant Antoni...
Ah, això mateix, ara recordo de quan Justí, hi he estat alguna vegada, sí.
Exacte, exacte.
Molt bé, molt bé. Clar, Sant Gil és el sant fort de la vall, està clar, a part de la Mare de Déu de Núria.
Home, tot va començar amb Sant Gil.
Per això, per això. Bé, no et preguntarem per la història de Sant Gil i si va ser hoste de l'hotel, que segur que no hi era l'hotel en aquella època.
No, bé. Va ser... Bueno, tampoc bueno, et pensis, eh? O sigui, això va ser a l'any 700 i ja per l'any 1360 i alguna cosa ja n'hi havia una casa d'hostes a Vall de Núria.
Que
ja ve del darrere.
D'acord, d'acord, d'acord. Sí, sí. Ostres, no anirem per aquí perquè, si no, al final farem més història que no pas les instal·lacions de l'hotel i tampoc és això. M'has dit, per tant, que hi ha apartaments, unes habitacions familiars, que seria aquesta banda més propera a l'estació del Cremallera, i a l'altra banda del santuari, mirant cap al santuari a l'esquerra, serien habitacions més convencionals. En aquests apartaments, entenc que com a apartament les persones hi poden cuinar?
Sí. Tenim, dintre de tot el que és la diversitat d'habitacions que tenim, et pots trobar habitacions des d'una persona fins a habitacions familiars de 4 a 5 i bastant grans. A part d'aquí, tenim els apartaments, que és el que deies, no? Els apartaments estan totalment equipats, tenim apartaments dúplex entre 4 i 6 persones, totalment equipats, amb dos banys, amb una cuina, amb una o dues habitacions, en funció de la capacitat. I després tenim els altres apartaments, que són els estàndards, que els diem, que són a una sola planta, són més petitons, però estan igual d'equipats. Tenen el seu bany, la seva cuina, una habitació i un menjador amb un sofà al llit.
Fantàstic, és a dir, que per un parell de parelles o un grupet o una família, doncs també és ideal i potser no tens, diríem, el corset d'una habitació sempre més ajustada, que potser comparteixes bany, bé, l'apartament segur que també, però segurament dona una mica més de marge en funció de la composició, m'imagino, dels visitants, clar. Està clar.
El que,
Digue'm, digue'm.
El que et dona és una llibertat d'horaris i de fer la teva.
Clar.
No està marcat per l'horari d'un restaurant o l'horari d'una cafeteria. No, tu pots fer la teva i tu coordines, tu prepares, et portes de menjar les teves coses, inclús pots aprofitar alguna coseta que pots comprar al rebost d'allà de la Vall de Núria i pots fer una estada. Jo et dic que jo he vist pisos a Barcelona més petits que aquests apartaments, I menys equipats.
Queda clar, queda clar. No, això passa, és que passa molt sovint. Hi ha allotjaments i pel que recordo d'haver estat, ara fa poc no, però fa bastant temps aquí, recordo doncs un equipament i un espai, etcètera, etcètera, realment notable. Escolta'm, el perfil de clients, com és? És a dir, jo ja entenc que hi ha famílies i després venen, doncs, parelles o potser alguna petita colla, però Vall de Núria és d'aquells indrets que convida molta gent sola o que vol estar sola a gaudir de la vall ella sola?
Ens trobem tot tipus de perfil de clients, des de gent sola que venen a gaudir, a descansar, a desconnectar, a deixar el mòbil a l'habitació i passejar o fer travesses o quedar-se per la vall, o sigui, no importa. Trobes també parelles que volen el mateix, per sortir un cap de setmana amb família, després famílies ja amb nens, gent sènior que també el mateix, volen sortir a la muntanya però amb una comoditat, que no sigui alta muntanya, però pujar amb un tren cremallera, arribar a peu de pistes amb un tren, estar en un hotel com Déu mana. També et trobes grups, com dius, muntanyets que ens truquen, és que estic fent una ruta des de França i volem passar a dormir també, o sigui, empreses de tot tipus. I el bo que té és que com tenim diferents tipus d'habitacions i diferents espais de restauració, tots poden compartir, però sense molestar-se uns a altres, per dir-ho així, no? O sigui, aquí podem jugar molt amb tota la tipologia de clients.
Doncs escolta'm, en aquest sentit m'has dit que disposeu de serveis de restauració, etcètera. Quins serveis s'hi trobaran els hostes a l'hotel Vall de Núria?
Vale. Principalment, el que oferim dintre del que seria les pensions és el restaurant bufet de l'hotel. Treballen sobretot en producte de territori i moltes més coses, no? I a partir d'aquí tenim el bar de l'hotel i la cafeteria Finestrelles, que seria la cafeteria més gran, diguem, de pistes, per donar servei durant el dia d'entrepans, pastes, pizzas i diferents coses. A partir d'aquí tenim, la cabana dels pastors, que a dia d'avui és una hamburgueseria de vedella ecològica d'aquí del Ripollès, juntament amb cerveses també d'aquí del Ripollès, de Sant Joan de les Abadesses. Tot producte amb la marca de producte del Ripollès.
Era la minera, la de Sant Joan?
Correcte.
De les... Ara m'he recordat.
Exacte.
Dic, ai que la pifiaré, perquè al final hi ha tantes cerveses artesanes pel territori, però sí, la minera, clar, és veritat.
Exacte. Bona, amb la minera, a més, hem fet diferents col·laboracions, inclús estàvem preparant la possibilitat de poder fer una cervesa específica de Vall de Núria.
Clar.
Bueno, n'hi ha
ostres,
projectes, n'hi ha cosetes molt xules amb ells. Inclús es va parlar de poder fer una cervesa fent l'evolució d'aquesta cervesa dintre del llac.
Ostres, val, igual que hi ha algun vi que
es fa al mar.
Sota el mar, sí.
Exacte.
Sí.
Bueno, s'estaven fent proves per
Ostres.
Veure quina és l'evolució, si es pot fer, si... Bueno, és un treball molt llarg, no serà de dos dies, però bueno, s'estava tractant. Mm-hmm. O sigui que
i escolta,
algun dia
estic
pot sortir.
Pensant en els formatges, perquè no fa gaire vàrem entrevistar amb una gent que han fet un formatge... Bé, en fan diversos, però un va sortir premiat i són una gent que tenen una component social important i estan aquí al Ripollès, però no recordo el nom, no m'ho he preparat.
Són els formatges de la MAP.
Ah, sí?
Exacte.
Sí, aquesta marca, ja ho crec.
Exacte, i bueno, nosaltres aquest formatge el gastem a el que seria el Moví, que l'utilitzem al restaurant al Racó de la Vall, que és un altre dels restaurants que tenim. Allà, doncs, el mateix, utilitzem carn del territori, formatge del territori, mel, tot.
Fantàstic, fantàstic.
Pastissos, exacto.
Escolta'm, finalment, perquè de tot això que ens expliques, entrant a la pàgina web hi ha tota la informació, preus, ofertes, etc. Si vols tranquil·litat, digue'm un parell de mesos a l'any que triaries per venir. I si vols estar a tope de gent o amb molta gent, què triaries?
Bueno, si vols estar tranquil, al maig i principis de juny són bons.
D'acord.
És una bona època, sí. El que sigui, primavera, per
sí,
dir-ho així.
Sí.
És una molt bona època. Després, si vols gent, òbviament ara l'època d'esquí està sent molt potent, i l'agost. Tot i que últimament, setembre, agost i octubre, també ens estem trobant que n'hi ha una bona afluència de visitants i de clients.
A l'agost, època de vacances, turisme m'imagino que a banda de català, doncs espanyol i internacional.
Sí, a l'agost trobes una miqueta de tot, és una miqueta, sí.
Molt bé.
Totes nacionalitats.
Perfecte, doncs escolta, hem fet un passeig per l'hotel Vall de Núria, que bé, que és evidentment l'allotjament per excel·lència de la Vall de Núria, amb tots aquests serveis, amb aquesta tria notable i àmplia de productes del Ripollès i de proximitat, no tots, evidentment, els plàtans m'imagino que continuen sent de Canàries, però, en definitiva, un allotjament que val molt i molt la pena i uns serveis que també l'acompanyen. Raül Anquela, director de l'hotel Vall de Núria, molta sort i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu una bona...
Adéu.
Adéu.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Això és Meteoterra, Jordi Puig, què tal? Bona tarda, l'altra banda del fil digital.
Hola, bona tarda.
Hola, Jordi, què tal?
Jordi Puig, des de l'Empordà, no?
Correcte.
Perfecte, allà on tens, doncs...
El tros.
Exacte. Mm-hmm.
Sentim alguna esquella.
Sí, sentim alguna esquella perquè...
És teva, Jordi?
No, és meva.
D'acord, doncs ara sabrem de qui és.
Podria ser-ho, però no és meva.
Meva tampoc és, eh?
D'acord, meva tampoc. Aquí a la Diagonal, esquelles...
No, jo no porto,
de moment,
no,
però
jo
tot
no
arribarà.
També.
Tot arribarà.
Sí, no ho descarto.
No ho descarto, perquè aquí de la Diagonal cap amunt hi ha gent estranya,
Que li caldria anar amb esquella.
Exacte.
Sí. Hi ha algú que li agradaria una cabra amb esquella passejant per aquí.
Sí, he vist algun aligot pels balcons i coses d'aquestes. Hi ha fauna.
Sí, que és veritat, hi ha fauna, hi ha llops, hi ha de tot. Escolta'm.
Patirem.
Escolta'm, tenim aquí, com heu sentit, el José Luis Gallego, perquè ho partirem amb Medioambient.
Magnífic.
Jordi Puig, ens portes una parella de joves pastors que estan situats a Ardèvol, a la zona de Pinós, al Solsonès, oi?
Sí, exacte. Avui és un cas atípic, és a dir, en un món que s'està despoblant, un món rural que cada cop té menys actius, doncs avui tenim una història positiva, una història maca, una història que fa territori i que, ja veureu, és preciosa i sobretot en un sector de la ramaderia extensiva que és un dels més tocats del país, per tant, doblement exitós.
Uh-huh. Eric Gaspar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, anar treballant.
Ets tu el de les esquelles?
Sí, suposo que sí.
Molt bé.
Ell no, el ramat.
El ramat, no, clar. L'Eric de moment no em porta d'esquelles.
No ho sé, la gent fa servir de tot, saps?
Val, d'acord. Eric, tu d'on ets originari?
Jo, d'Espot.
D'Espot, perfecte, del Pallars Sobirà. I també tenim a l'altra banda de la línia digital, normalment estan junts, però no sempre i a tota hora, la Nereida Segovia. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Fantàstic. Bona tarda. Nereida Segovia, que ets d'on?
Jo sóc dels Alamús, al costat de Lleida.
Molt bé, sí, sí. Ara hi tenim una estació meteorològica des de fa un temps del... Bé, nosaltres no, sinó el Servei Meteorològic de Catalunya. Fantàstic. Jordi Puig, qui són aquesta parella i per què és tan important la ramaderia extensiva?
Doncs bé, l'Eric i la Nereida són això, com us deia abans, un cas d'una incorporació en un sector dur, un sector que és difícil, és el de la ramaderia extensiva, i doncs això, ells ens explicaran aquesta història que crec que és d'èxit, això ho anirem parlant, i que, a més, en una zona central de Catalunya, Pinós, una zona que ha patit històricament el despoblament, i a més, focs. Un tema molt important, els incendis. És a dir, que la seva activitat en aquest lloc tan concret és un baluard molt important per la diversificació del territori, però sobretot també per la prevenció d'incendis i per donar vida a aquest teixit rural que està empobrit. Llavors, jo el que us vull dir és... Com és que vau decidir fer-vos pastors i per què vau anar a petar Pinós?
Qui comença, Eric? Nereida, qui vol començar?
Bueno, va, començo jo.
Vale, doncs va, Eric, comença.
Bueno, jo pues, treballava a l'hostaleria i estava cansat i volia un canvi d'aires. I, bueno, mira, tenia 4 ovelles, amb les quals tenia com a hobby. I a l'hora de començar a legalitzar-ho, doncs vaig preferir bueno, tirar-ho endavant i en vez de legalitzar-ho en petita escala, doncs, per què no provar ser pastor bé.
Magnífic. I Nereida?
Jo, bueno, jo és que era la meva parella, l'Eric. Jo quan el vaig conèixer, això, tenia 4 ovelles i va dir que es volia incorporar, que volia tenir un ramat i dic, doncs va, doncs, si és el que tu vols, endavant.
Caram, però això significa canviar no de perspectiva, perquè entenc que d'Espot i dels Alamús ja teniu contacte amb la natura, però això és canviar de paisatge no només geogràfic, paisatge humà. És cert que la integració amb la gent que viu a muntanya és especialment complicada? És cert?
Oh, això que ho contesti Nereida, que està de fora.
Veure, clar,
jo sí que venia de fora. Jo vaig anar a Espot.
Sí.
Quan vam acabar estudiant, vam conèixer Mollerussa i jo sí que vaig anar cap a Espot i allà és on va començar tot. Però vam haver de canviar de lloc perquè, clar, evidentment a Espot no es podia tenir el ramat.
Clar.
I ens vam haver de buscar la vida. No vam venir directament aquí. Mm-hmm. I ens vam haver de buscar la vida i, bueno, sí, aquí on estem ara ens han acollit molt bé. Sí, aquí molt bé.
En aquest sentit, Nereida, Eric i Jordi Puig, que has preparat tot plegat, em penso que hi ha un revulsiu durant la pandèmia, oi? És a dir, és com un tocar fons, però alhora també una palanca.
Sí, bueno, perquè el sector primari, sobretot el que és el tema de l'ovella, la carn es comercialitzava molt amb restaurants, i...
Eric?
Sí, sí,
ah,
Eric.
Ah, vale, perdó, no sabia. I d'això, i llavors, pues, al tancar restaurants amb la Covid, pues, es van trobar
imagina't.
Que no tenim sortida dels nostres corders i tot això. I vam... Bueno, va arribar un punt que és que no podíem mantindre l'explotació. I llavors vam decidir, pues, tirar endavant, ampliar, fer el que és la venda directa, també, de cara a la gent particular, i llavors, doncs això, doncs vam...
Clar, per poder ampliar, també havíem d'agafar més terreny, i no, allà on estàvem no hi havia terreny per poder llogar, i ens vam haver de buscar la vida per trobar lloc on poder ficar el nostre ramat i poder ampliar.
Perquè de quantes, no de quantes ovelles estem parlant?
Ara mateix?
Sí.
Un pastor bueno, ja no diu mai les ovelles que té, eh?
Ah, no? Ostres, val, això és com... Val, sí, sí, t'entenc.
Sí, molt bo.
Mai ho sap, mai.
D'acord. Bé, diguem entre 400 i 500.
Exacte.
Sí, d'acord, un avall, un amunt. Perfecte. Sí. Jordi, ells parlen de venda directa, ells parlen d'evitar intermediaris. M'imagino que deu ser una de les rèmores més bèsties en el sector agroalimentari.
La més, clar, més bèstia.
Clar, clar, clar. Sí, Jordi, explica, situa'ns una miqueta i desgranem això amb l'Eric i la Nereida.
Sí, no, és molt senzill d'entendre. És a dir, quan hi ha aquesta multiplicitat d'escales, cada escala es va quedar en una part del pastís i normalment el pagès acaba sent el que rep la pitjor part. El fet de comercialitzar també té molts problemes, perquè jo sempre dic que has d'estar el 50% produint i l'altre comercialitzant. I una mica el que potser també no tenim en compte és el que els hi va passar amb ells. És a dir, que has de tenir prou base territorial per poder tenir un projecte viable, l'accés a la terra. Per tant, la comercialització és una pota, però l'altra és l'accés a la terra. I aquí crec que potser ens podríeu explicar una mica una història que potser la gent no coneix, però que també és la clau de que aquest projecte hagi funcionat.
Nereida.
Quan vam venir cap aquí a Ardèvol?
Sí, exacte.
Sí, això, que nosaltres necessitàvem més terreny per poder ampliar el ramat, i vam posar un anunci i un noi d'aquí d'Ardèvol ens va oferir les seves terres per poder venir aquí i per poder continuar amb el nostre projecte, perquè si no haguéssim pogut.
Uau, aquesta és
ja
la palanca.
Era l'ultimàtum, sí. Era l'ultimàtum, vam dir, si no passa res, no podem continuar. I gràcies a aquest noi vam poder venir aquí a Ardèvol i gràcies a això vam poder continuar amb el ramat.
Uau.
És una història molt maca, no? De que encara queda això, gent que s'ajuda mútuament al món rural, clar, no? Aquesta complementarietat.
Sí, sí, llavors a partir d'aquí ens van començar a deixar pasturar el bosc, perquè sembla que no, però costa també trobar bosc. I aquí ens van començar a deixar pasturar el bosc per poder netejar més terreny.
És una ajuda mútua, al final, perquè evidentment rebaixar la càrrega, com deia el Jordi, de combustible, zona de Torà, Pinós, etc., eix dels incendis, no? Sí. Recordo haver fet un directe, crec que era el 2000 o el 99, del gran incendi de l'Altiplà Central, etc. Aquí, clar, és una ajuda mútua.
La simbiosi funciona, la simbiosi social funciona com a eix vertebrador del territori, no?
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
Sí, sí, jo també us volia fer una pregunta. Després de tota aquesta implantació en aquest nou territori, amb aquesta nova, aquest nou ecosistema, creieu que és viable replicar el vostre projecte i la manera com l'heu fet en d'altres zones? Ho dic perquè moltes vegades aquesta experiència que heu tingut vosaltres és interessant que es conegui, que la vegi altra gent i que es pugui anar extenent, perquè d'altra manera, si no, es quedem com petites illes i, bueno, això, no? Que no ens acabem de trobar. Creieu que és viable això? És factible?
Jo penso que sí. El que passa que això és com un ramat. Cada ramat és un món i cada territori també. Llavors, també s'ha de veure el tipus de bosc que hi ha, l'onet que està, si és pasturable o no és pasturable, si s'ha de permetre fer una clarida perquè pugui entrar al ramat i tot això, però bueno, vull dir, al final de boscos, aquí a Catalunya en tenim molts. I jo crec que per complementar amb el ramat està molt bé, però tot i així també necessites el que és la terra que campa per sembrar i combinar tot una mica. Al final no pots anar tot al mateix.
Durant tots aquests anys, gràcies a Déu, n'hem tingut algunes experiències, oi, Francesc, com aquestes, i sempre hi ha hagut un denominador comú, que és el que ha fet, que suposo que ha sigut l'obstacle més important, que és la capacitat de resiliència, és a dir, d'adaptació, sí, 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 de fer front a les adversitats, tant tècniques com humanes. Això, vosaltres us ha passat, clar, evidentment. O sigui, heu tingut situacions més favorables i situacions de dir, mira, saps què? Plego.
Jo, des de la distància, Eric, Nereida, m'imagino que un dels Alamús i l'altre d'Espot, anar a un indret com Ardèvol, Pinós, en aquest cas, no deu ser un crash com algunes persones, diguem, que van de la ciutat a un àmbit directe.
Però d'unidó, bueno, ara ens ho diran. Sí. Ara ens ho diran.
Va, expliqueu-nos una miqueta tot plegat, perquè...
Ho dic perquè molta gent pot sentir això, com deia el Jordi, i es pot enamorar, no?, d'una història que té un punt de bohèmia, que té... però té una cara bé.
Podem saber l'edat vostra, Nereida, Eric?
Sí. Clar, jo crec que sí, perquè nosaltres també veníem d'un poble. Uh-huh. Perquè pensa que aquí a Rèvol és que hi ha quatre gats. Nosaltres estem acostumats i ens agrada això. Yeah. Potser si vens de fora et costa acostumar-t'hi, però també la gent d'aquí de Rèvol ens ha acollit superbé.
Molt bé.
I no pensava pas que hi hagués, per exemple, tant jovent que fessin tanta colla, jo què sé, tants dinars, fan festes, o sigui, fan molt poble. Mm. Llavors sí que et sents molt acollit.
Quants habitants sou aquí a Ardèvol? Estables, eh?
Ja t'ho he dit, quatre.
No.
Bueno, al poble sí que n'hi ha quatre, com qui diu.
Ah, però...
Perquè tots viuen en Masies.
Clar, perquè és disseminat. Sí. No, això em referia. No, ja.
Llavors...
Sí. Clar, també és diferent d'un poble.
El municipi,
perquè...
no he estat el poble, no, el municipi, d'acord.
El municipi. No ho sé. Eric, quan deu ser? És que no sé,
clar, municipi Espinós, llavors jo crec que tots els pobles del municipi...
Sí que n'hi ha bastants, llavors.
Deu haver uns 400
ens mataran, que no ho sabem.
Aquí em passa que Pinós té 293 habitants.
D'acord.
Mira.
El Jordi ens ho ha aclarit. Aleshores, teniu 26, 27 anys, no sé si m'he descomptat o no.
Una mica més.
Ara una mica més, quan estem parlant?
30.
Val, 30. D'acord. Aleshores, sou parella i aquí hi pot haver en algun moment família, vull dir maternitat o no, és igual. No us ho pregunto directe perquè és una cosa molt personal, però us hi veieu temps en aquí? Us hi veieu tirant endavant aquest model tan imprescindible, tan necessari i que hauríeu de tenir tot el suport i facilitat de l'administració? Perquè
segur que la tenen.
Segur, oi? Sí, oi?
Què és aquest riure?
Sí, clar.
Que fort. És molt fort.
Això no fos per l'administració, què seria de nosaltres?
És molt fort. És molt fort perquè aquest és un altre dels obstacles que parlàvem abans, a part de les hores de soledat i de posar a prova la teva capacitat per fer front a situacions que...
Ah, és que, José Luis...
L'administració et deixa en pilotes, és a dir...
Quan el gran incendi de la Segarra, de l'altiplà central...
Jo vaig anar...
Mar Castellnou,
sí,
val?
Sí, sí.
Escolta, necessitem sí, sí, sí. pastors extensius, sí, sí, sí. necessitem com, i tal,
com de...
i qual, i cada vegada és la mateixa història.
Sí, sí. Cada estiu.
Cada estiu, clar. Sí. Jordi Puig, hi ha algun moviment, tu que fas una feina, diguem, més transversal, moltes vegades d'investigació, hi ha algun moviment en aquest sentit o una miqueta estem com sempre?
No, estem molt millor que fa 10 anys. Per exemple, hi ha una gran iniciativa a l'Escola de Pastors, que precisament és el Pallars Sobirà, que està fent molta feina. Jo, personalment i modestament, hi vaig a fer una sessió de formació allà i cada any surt una fornada de 10 o 12 nous pastors. Que això és una esperança, és un bri de verdor genial pel sector. I després tenim altres fundacions, per exemple, Pau Costa, que estan treballant molt amb la ramaderia extensiva, Ramats de Foc... Per tant, tot aquest món s'està com articulant perquè és necessari, perquè és vital i perquè és que tradicionalment la ramaderia sempre ha sigut així, extensiva. És a dir, això de posar els animals en granges és un invent modern que s'acabarà aviat. Per tant, és això, hem de resistir fins que tornem a fer les coses com toquen.
Nereida, Eric...
Sí. Ah, vale.
Sí, Nereida, va, que t'estaves embalant. Va. Sí. Ah, bueno, però en tema que no és un... que és una cosa molt personal, però enteneu-me, digue'm, Nereida.
No, perquè això ara, des que vam sortir al Foraster, ja és una mica conegut a tota Catalunya,
sí.
que, que era el que vam dir, que nosaltres teníem així com una broma, que l'Eric em va jurar que quan arribéssim a les 600 que començaríem a tenir fills. I llavors...
No, no, jo no vaig jurar, jo et vaig dir.
No, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. Això ha quedat ja gravat.
No vedem, no vedem.
I aquí el programa ho podem rematar.
Clar.
Però,
sí, sí, escolta, ara, i aquí on estem, sí.
Però una cosa, ara esteu separats, esteu parlant des de llocs diferents.
Sí, però bueno...
Però vull dir, de tant en tant us trobeu, i...
Sí, no, sí,
d'acord,
sí.
D'acord, vull dir, perquè, cada clar, nit, les 600 ovelles és l'excusa, però, clar, m'enteneu?
Sí.
D'acord.
Ja ens anem trobant, també.
Val,
no
val.
Cal estar sempre junts, que si no, com més junts estàs, més bronquejar, llavors malament. No arribaràs mai a tindre la canalla, llavors.
Ja. Doncs espereu-vos, que jo en tinc 60 i, escolta'm, això és llarg, eh?
I tant.
Sí. Paciència.
Paciència, paciència. Jordi, alguna coseta més, si vols afegir des de la teva experiència, com deia, transversal?
Res, simplement donar-vos molts ànims i dir-vos que això, que no esteu sols. Jo, per exemple, ara aquesta setmana entraré vaques de pastura també extensives a casa i jo crec que això, que anem pel bon camí i que no ens hem de desanimar, que segur que tard o d'hora se'ns reconeixerà tota aquesta feina i això, i sobretot que puguem viure'n gràcies a la venda de la carn, no?, i dels productes derivats.
És que això és el que hauria de ser, no? És a dir, clar, abans ho has dit, Jordi, és a dir, lo de l'escola de pastors, està molt bé que entenc que t'agrada viure a l'aire lliure, l'entorn, el contacte amb la natura, però professionalment t'has de poder guanyar la vida com qualsevol altre ciutadà, m'entens?
Absolutament.
No pots deixar tot en mans de que no, és que aquesta gent com que els agrada la natura ja estan pagats. Perquè m'estàs dient, company, aquí necessiten ajuts, necessiten suport, com necessitaria qualsevol que muntés un taller mecànic o que muntés una botiga a una ciutat, sí que tindria suport. En canvi, aquesta gent la deixen això. I és per això que aquest esperit de sacrifici em sembla injust demanar-los. Em sembla injust. Haurien d'estar més apoyats, més recolzats que cap altre professional. Estic parlant estrictament professionalment parlant.
Evidentment, perquè ja ho hem dit sempre, Jordi, Nereida, Eric, sou els jardiners, per entendre'ns, aquesta paraula és una miqueta urbanita, però per entendre'ns sou les persones que teniu cura del territori, perquè ningú està capacitat per tenir cura des de la distància com l'administració i amb 32.000 quilòmetres quadrats. És impossible, literalment.
Més econòmica i això no hi ha res.
Per això, correcte.
Vull dir, ja pots desbrossar i fer el que vulguis, però això són molts calés. Nosaltres, és que al final... No ho fem nosaltres, ho fa el bestiar, vull dir que més econòmic
que això... No, teniu aquest exèrcit d'un número indeterminat d'ovelles, entre 400 i 500, vés a saber, i aviam si s'acosten les 600, i a partir d'aquí, això,
vinga, més econòmic. L'escola Bressol, Ardèvol, l'hem de recuperar.
Això,
vinga.
Bé, em penso que la Nereida ja està ficada en temes de guarderia.
Ah, que guai.
Veus?
Ja està. Veus. Ja ho tenim.
Escolteu, sí. M'ha agradat molt aquesta entrevista perquè, en definitiva, i a més que el Jordi ens hagi dit dues coses. Primer, l'èxit de l'Escola de Pastors del Pallars Sobirà, remarcant doncs, que hi ha sortida, i sobretot el segon que m'has dit, que n'haurem de parlar, de que estàs introduint vaques extensives a la teva explotació, i aquesta és una novetat que... en algun programa farien allò d'exclusiva última hora. Vinga. I que haurem de parlar-ne.
Això són les traves administratives que ens posen per tenir bestiar.
Val, doncs podríem començar per aquí.
Quin programa més llarg seria, llavors?
Sí. Ah. Nereida Segovia, bona tarda. Eric Gaspar, bona tarda.
Bona tarda i gràcies per la vostra resistència.
Resistència i per la vostra simpatia. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Meteotaula.
Va, ens entaulem i ho fem avui al vell mig de Barcelona, concretament a la Via Augusta a tocar de la plaça Molina. Allà hi ha els planxats de la Gis, la seva fundadora dels planxats de la Gis i xef. La tenim aquí, Gisela Casas. Què tal? Bona
Hola,
tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, això dels planxats de la Gis, clar, ara la brometa inicial, clar, això és la secció Meteotaula i ja ens imaginem que això no va de roba i camises
no
i tot això.
Va d'entrepans.
Va d'entrepans, però tu no has fet entrepans tota la vida.
No. Això, bueno, ara farà tot just, la setmana que ve, farà un any que vaig obrir.
Val.
I farà dos que vaig decidir deixar-ho
tot.
Trencar! I posar-me a estudiar per xef. Ja, jo sempre he cuinat, sempre m'ha agradat. Fa 10 anys vaig intentar-ho, inclús em vaig presentar al Masterchef.
Què dius,
sí,
ara?
Sí, no em van voler.
Bueno, escolta, i però
el primer
total
Masterchef
devien ser 3 persones que s'hi presentaven, o 4,
sí,
no?
Sí, com a mínim.
Com a mínim.
I sempre he volgut, però llavors, bueno, es va morir el meu pare, vaig fer 50 anys, va ser com un...
Un
bueno,
crash.
O ara, o mai, haig de fer el fet, però dic, hosti, sé molt de cuina, però no tinc ni idea de per on començar. Llavors vaig decidir estudiar, dic, bueno, doncs pues estudio, vaig fer un curs de pastisseria a l'atelier, i després vaig fer el curs de xef a Bellart, i... Pensava estar un any més intentant, bueno, treballant a diferents restaurants, però vaig trobar el local dels planxats de la Gis.
El local dels teus somnis.
Exacte, prop de casa, en un lloc que em quadrava, petitonet, que és el que jo volia, i allà estic. Molt inconscientment. La gent diu valenta, però no és valentia, és inconsciència total.
Val. El que està clar és que tu el que intentes és que els entrepans... Aquests planxats, ara ens expliques una miqueta perquè això de planxats, etc, siguin realment atractius. Perquè avui en dia hi ha això de la bocateria, que corre per tot arreu.
Sí.
És, ja saps que anem de les ungles a les empanades, de les empanades a les bocateries...
Sí, les hamburgueseries...
Hamburgueseries, els tacos, els no sé què, i anem cremant etapes d'una sèrie de locals. Però aquí hi ha essència, aquí hi ha savoir-faire.
De fet, la idea ve d'un local que es diu Conesa, que està a la plaça de Sant Jaume, de tota la vida.
El Conesa de...
D'entrepans.
Sí, sí, sí.
Que jo havia anat amb el meu pare de petita i em semblava espectacular, aquells entrepans, em semblaven increïbles. I no havia trobat, pel meu barri ni per la zona, algú similar. Ara, de cop, sembla que tothom fa entrepans, però quan jo vaig tenir la idea en aquell moment, ja fa uns anys que em ronda pel cap tot això, no hi era. Llavors, arrel de la pandèmia em vaig molt en contacte amb el Daniel Jordà, que és el que té el Panes Creativos, que és un senyor que per mi és el millor forner que existeix. I llavors ell treballa el tema del pa d'una manera superespecial i jo abans de començar vaig parlar amb ell i vaig dir, mira, si tu no em fas el pa no faré això,
clar,
faré una altra cosa.
Aquest és l'ingredient més important.
És que a més aquest pa ho aguanta tot. O sigui, jo fico callos dintre, fico carbonara amb la seva salsa, el guanciale, fico ara botifarra amb allioli, faig unes combinacions bastant potents i he provat no tots els pans de Barcelona, òbviament, però molts pans de molts forns molt bons.
Mira que costa,
Costa.
Costa. A casa, quan fa un parell o 3 d'anys ens va tancar un forn de referència a Terrassa, que els nanos ho assaltaven, vam quedar orfes una mica de temps perquè... Bé, el consum de pa va baixar en picat a casa, no hi havia il·lusió per menjar pa, no hi havia il·lusió per sucar, no hi havia...
Havíem
perdut la il·lusió, perquè, bé, ens agrada...
És que hi ha molta diferència entre un bon pa i un pa.
Sí.
Res a veure.
No, és que dius, dues barres.
Total.
Perquè...
I vola. Quan tens un pavo, vola. Sí, que no dura res. I el pa d'ell és que tu ja planxes aquell pa sol i li poses res i ja està espectacular. Si a sobre li poses coses a dintre...
Tu m'has dit callos, tu m'has dit carbonara...
Sí. Carbonara, fem una carbonara, ara ha tornat al pastrami, que l'havia tret, el tenim al resbif... Fem un amb vitello tonato, amb la salsa tonata, la vedella, amb tot això ho fem allà. Tinc un que és el César, que porta una petxuga feta a baixa temperatura, la salsa César, anem cruixent...
Val, és a dir, això no és, com es diu popularment, una mica de fiambre d'això està quedant clar.
I cada entrepà està supertreballat. O sigui, jo tinc molta feina, de fet massa, vaig intentar... baixar el tema de producció i ja estic sola i llavors tinc una noia que m'ajuda a... cambrera.
Podríem dir que no dones abast.
No dono abast. No dono abast perquè...
I a quina hora obres? I a quina hora tanques?
Bueno, ara hem canviat els horaris i obrim...
Perquè... Clar, perquè si sortir de les brases... si va sortir del foc als 50, em penso que et dedicaves al màrqueting, que segur que t'avorries enormement i no tenies feina i no pensaves res i era una cosa...
Bueno, diguem, era una altra història, era una feina d'oficina molt diferent.
Clar,
diferent.
Clar, surts del foc per caure les brases amb horaris...
O sigui, clar. El tema horaris, oblidat, és terrible i horrorós i jo faig més hores que...
Però també créixer fins a segons on és perillós.
Ja.
Per, no?
Bueno, de moment no ha arribat a aquest punt.
Ja.
Jo espero que arribi. Ja faré, però
podríem dir, pel que conec jo tota aquella àrea, perquè de petit la coneixia bastant, el meu pare tenia un local a Mitre Montaner, i per tant la nit d'aquella zona la conec. Clar, em dóna la sensació que allà gana unes determinades hores n'hi deu haver.
Sí.
Però també... Ai, que et veig així amb la cara en el sentit...
És un barri complicat. Mira, jo vaig començar...
Ai, que estic pensant en les franquícies i en segons quins locals...
Jo vaig començar com una cafeteria de 9 a 9. Obria de 9 del matí a 9 de la nit.
Sí.
De dilluns a divendres. Fins al mes de juliol... superbé. Els esmorzars funcionaven superbé, els dinars estan bé i després fèiem una mica de tarda tal. A finals d'agost em va obrir un 365 just abans i m'ha destrossat els esmorzars i els he hagut de treure perquè és que vaig estar aguantant fins Nadal però és que no tenia cap sentit. Jo arribava allà a les 7 del matí perquè havia de fer tota la producció, perquè jo faig les galetes, els postres, tal, i és que no tenia sentit.
Però clar, m'estàs parlant de la nit i el dia.
Hem canviat.
No, em refereixo perquè... Em refereixo a...
Gent del barri que venia cada dia, que jo sabia, tu vols el cafè així, la llet així, el... no sé què, a més jo poso...
Pam, a
jo
preu,
faig una pasteta feta preu. Per mi i tot, van desaparèixer, no? No han tornat mai més. Però gent de que treballen allà, que saben
vols
que jo soc
que
negoci
ha,
petit...
I que hi ha... I gent que sospites que, home, poden pagar el que tu demanes...
La diferència
i...
que pot haver-hi entre un cafè d'allà i...
Ja.
Bueno,
ja.
És igual. Escolta, la gent ha decidit que prefereix el 365.
Però,
no passa res.
Però els entrepans no tenen competidor.
No, clar, això és... I de fet era la meva essència, eh? El que passa que, bueno, a mi m'agrada el rotllo cafeteria, jo... Estudia pastisseria, la pastisseria m'agrada molt, llavors tenia molta història allà pels esmorzars i berenars. Ara obro a les 11:30, fins a les 4:30, dilluns i dimarts es queda així, i dimecres, dijous i divendres tornem a obrir a les 7:30 fins a les 11 de la nit i fem sopars. I bueno, això fa 3 setmanes que ho fem, i obrim diumenges també de 10 a 3, que això és molt xulo, és un altre arroi. La gent va tranquil·la... Bé,
ja,
tranquil·la, ve a fer el vermut, tinc unes guildes molt bones, tinc una ensaladilla molt bona, tinc quatre coses així, més els planxats, i això funciona superbé.
Ostres.
I ara m'estic plantejant obrir els dissabtes i tancar els dilluns i els dimarts. Però bueno, això és el següent pas, haig de veure...
Clar, potser sí, aquí cal veure el teu dia a dia personal, etcètera, etcètera, però clar, sí, perquè...
Complicat.
És complicat, eh? I el
I punyatero... El tema és que sóc jo, clar, que no em puc estirar tant, perquè petaré.
Però el punyatero màrqueting... Sí. Ostres, i les franquícies, i
sí.
El...
Sí, i la gent passa, i és fàcil, va, no tenen tot fet, tenen els entrepans fets, que els tenen des del matí, els és igual, ho agafen, se'n van... El meu no, jo tot fa que el faig al moment, jo no tinc res...
Ja.
Sí, sí que tinc la producció prèvia, no? El guanxar el tinc abans,
sí,
el pastrami,
sí.
La petxuga, tal, però el muntatge, la planxa, doncs,
sí,
però clar, és un altre nivell, tu fas una mossegada.
No.
És que te'n volia portar un, però no m'has de temps.
No cal.
Volia que el tastessis i qui porto.
No et preocupis.
Però és que són molt bons els entrepans, realment. O sigui, ostres. Són molt bons.
Doncs, amb aquest final, som molt bons. Els entrepans, els planxats de la Gis, Via Augusta, tocant a Plaça Molina. Ho deixem aquí.
Meteotemps.
Va, meteotemps. No parlarem de meteorologia, però parlarem d'un fet astronòmic. Clar, el Sol és la màquina de la vida, i com a màquina de la vida, que a més té la col·laboració de l'hivernacle natural, que és l'atmosfera, doncs aquest planeta és habitable. Però entre el Sol i la Terra, de vegades s'hi posa la Lluna, i tenim eclipsis, no sempre són d'aquesta manera, no sempre es veuen a tot arreu, de vegades un trosset, de vegades sencers, i arriba l'esdeveniment de la nostra vida. I aquest és l'eclipsi de Sol, que el proper agost el tindrem a casa. Joan Anton Català, divulgador científic, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Escalfant motors...
Sí, més que els que el fan motors, treballant ja amb el tema de l'eclipsi i en un puntet de neguitós i de nerviosisme, perquè això vindrà molt de pressa i passarà molt de pressa.
Oh, clar, perquè són segons no, però minuts escassos.
Sí, en funció del lloc on et situïs, per exemple, alguns exemples, la ciutat de Lleida són 30 segons de totalitat, uau. La ciutat de Tarragona és un minut. La part que més en tindrà de durada és la que va entre en posta exterior de la plana, que aquí tindrem una mica més d'un minut i mig, però vull dir, ja veus que és molt efímer tot plegat.
Sí. Escolta'm, 12 d'agost, una mica més enllà de les 8 del vespre, podríem dir que aquest fet complica una miqueta les coses. No em refereixo al 12 d'agost, sí que em refereixo a que sigui tan tard a la tarda.
Sí, és cert. A la totalitat tindrà lloc a 8:45. Això vol dir que el sol anirà molt baix, sobre ponent. Quedarà mitja hora només perquè el sol s'amagui. I a part del tema de la meteorologia, que això tu domines molt i que sabem que potser hi haurà sobre l'horitzó, en l'horitzó molt baix, potser tindrem algunes coses que ens molestaran, però també els obstacles naturals i els obstacles humans, és a dir, edificis, arbres, muntanyes o turons. Tot això vol dir que haurem de seleccionar molt bé el lloc on anirem a veure-ho, que no només vol dir en quin municipi aniré, sinó en quin lloc concret d'aquest municipi aniré.
El que està clar és que es veurà tot Catalunya. El que està clar és que si estem més amunt d'unes determinades comarques del sud, hi haurà un pessiguet d'una mica de llum.
Sí, exacte. Ens hem d'imaginar que tot el que vagi per sota d'una línia que aniria des del nord de la ciutat de Lleida fins a Vilanova i la Geltrú, tot el que vagi més cap al sud fins al sud de la ciutat de València, aquí hi haurà totalitat, incloses les illes. I tot el que quedi fora, tindrem un eclipsi molt bonic, un eclipsi parcial molt profund. Pensem que a Barcelona, a la ciutat, a la zona metropolitana, estem per sobre del 99% de cobertura del disc del Sol, però tots els que hem vist eclipsis totals de Sol sabem que no té res a veure. Un parcial, per molt parcial que sigui, per molt 99,8% que sigui, no té res a veure amb un total. El total té uns components que el fan diferent, que és que es fa de nit, tot de sobte, surten estels i els planetes més brillants al cel, en fi, baixa la temperatura. Hi ha moltes coses que el fan completament diferent d'un parcial.
Ni que sigui el 0,
mira, saps què passa? Que la llum del sol és tan intensa, clar, tan intensa que clar, només que quedi un 1%, imagina't, un 1% del sol descobert, ja per exemple ja no et pots treure les ulleres de protecció i una persona normal no entrenada difícilment podrà notar el canvi d'il·luminació en un 1%. Aquí és cert que estem parlant de menys d'un 1%, estàvem dient 99%, no? Però per temes de seguretat, si no és total, no t'hauries de treure les ulleres de protecció. I això ja indica que no és el mateix, que no hi ha la caiguda tan sobtada de llum.
Val, per tant, de Vilanova cap al sud i per entendre'ns, a la ciutat de València cap al nord, en tota aquesta franja que anirà cap a l'oest-nord-oest.
Exactament, exactament. Aquí tindrem la totalitat, és un eclipsi que la part de la totalitat entra a la península Ibèrica per Cantàbria, Astúries i baixa, entra a Castella Lleó, llavors entra Aragó, incloent les ciutats de Terol i de Saragossa, i entra al nostre territori, sud de Catalunya, nord del País Valencià i les Illes.
Perfecte. Escolta'm, tot això ho expliques al llibre L'eclipsi del segle. Un llibre que és, podríem dir, el manual precisament del nostre eclipsi, de l'eclipsi que no hem vist mai a la vida total a Catalunya, mai de la vida els que som ara mateix vius.
Exacte, perquè el darrer és del 1905, jo no hi era, i el pròxim...
No hi ha ningú que hi fos. No, clar, per això.
Clar, s'havia de fer una guia, Francesc, i la idea és... Mira, imagina't que jo entro, que jo no en sé d'art, entro en una exposició d'art. Si algú, no, si no tinc ningú al costat que m'expliqui, entès, que m'expliqui, em perdré la major part del gaudiment d'aquesta exposició. Doncs aquí és el mateix, només que no puc tenir algú al costat durant aquell minut, perquè aquell minut passarà molt de pressa. Per tant, haig d'haver fet els deures abans. Si jo em preparo, si jo sé el que haig d'observar, els detalls en què m'haig de fixar, poder treure el màxim partit d'aquest minut, de manera que quedaran els records per tota la vida. I, a més, també és una guia per planificar, ara ho dèiem, no? En quin lloc, com el triaràs, si hi ha algun truc per triar els llocs, perquè aquí la improvisació serà mal aconseguida.
Clar, és a dir, del que estem parlant és de buscar balcons orientats a ponent i evidentment, que estiguin lliures d'obstacles artificials i naturals. Per tant, amb un horitzó topogràfic molt i molt baix a ponent.
Correcte. I, a més, clar, 12 d'agost, que és punta del turisme aquí, tindrem moltíssima gent, la que ja tenim cada any, més molta més gent que vindrà a veure l'eclipsi, més molta més gent que es desplaçarà del nord de Catalunya o de la zona metropolitana de Barcelona cap al sud per contemplar la totalitat, si és que decideixen fer-ho, i això doncs provocarà problemes de mobilitat que s'esperen importants a tota aquesta zona sud, i això torna a dir que necessitem planificar, és a dir, necessitem decidir el lloc on anirem, com hi arribarem, amb quina antelació, on ens allotjarem, en fi, que no és una cosa que tu diguis, mira, agafem el cotxe amb la família i menys amb nens petits, perquè aquí la logística serà molt important. I me'n vaig cap al sud a veure aquest eclipsi perquè et pots quedar aturat a les carreteres amb cues de trànsit immenses.
Clar, però aleshores hi ha un element que sí que és imprevisible, que és la meteorologia. Aleshores, tu pots tenir tot molt planificat gràcies a aquesta guia de l'eclipsi del segle, però resulta que 3 dies abans, arriben tempestes des del sistema ibèric, que diríem que 12 d'agost és una situació... Bé, bastant esperable, o com a mínim formació de nuvolades, que, ostres, les punyeteres, doncs resulta que aquella hora del vespre potser ja s'han desfet, potser s'estan desfent, i ens entelen el cel just al sud de Catalunya, que és un clàssic. Per tant...
Quin relat m'acabes de fer? Ja m'has posat nerviós.
Aleshores jo tinc, jo tinc els nervis, perquè jo tinc davant aquesta guia, i tinc els nervis del que tu has escrit, però també jo li dic a la meva família, escolteu, si encarreguem un lloc, decidim un lloc, i resulta que la meteo 24-48 hores abans és punyetera, no el veurem en el lloc que hem encarregat i, per tant, anem cap a un altre lloc. Però, clar, si no tens una base d'operacions, la mobilitat... Tu has estat a molts eclipsis i la mobilitat acostuma a ser nefasta, és a dir, es col·lapsa tot, ve tothom de tot el món, tothom vol veure el mateix. Què fem?
Sí, correcte.
Bé, jo ja sé què fem, de vegades ens hem de fumar, però, sí. Però bé.
Sí, això és una loteria, això és una loteria, però aquí hi ha diverses coses. Mira, una, que estem treballant molt en certs municipis, per exemple, en la ciutat de Tarragona, això ho estem treballant moltíssim, que és que jo sempre dic, no, tot això no ho fem per un minut, tot això ho fem per molt més que un minut. Tots volem veure aquest minut, però han de quedar coses, això passarà molt de pressa, han d'haver quedat coses. Per exemple, tot el que aprenem, tot el que els municipis facin i faran, que vol dir setmanes abans de l'eclipsi, temes de participació ciutadana, activitats amb famílies, educació, coneixement... Tot això quedarà. Jo els dic a les ciutats, no podeu treballar per un minut, perquè ens la juguem en aquest minut. Ha de quedar alguna cosa a la ciutat un cop això acabi. Això és la primera cosa. Segona, hem de saber gestionar la frustració. Tots, eh? Jo també. Jo també.
Que, escolta, la pròxima entrevista que faré d'aquí uns minuts serà a un psicòleg.
Mira, pues, potser ens dona trucs per gestionar la frustració, escolta, ho escoltaré molt atent, perquè, clar, però vull dir que si tot això n'hem parlat prèviament, com estem fent aquí amb tu, i ho anem fent, doncs la gent entendrà que són coses que no es poden, excepte que tinguis comunicació directa amb el de dalt, tu no pots gestionar.
No,
el de
dalt fa temps que no treballa. El de dalt fa temps que no treballa en aquest planeta, Joan Anton.
Aquest univers, jo diria.
Sí, no... Que no, perquè qui hi ha a la Terra ara mateix no es mereix ser habitant del nostre planeta. Bé, algunes de les persones,
Això és una altra cosa. I després, també, si em permet, mira, hem de tenir un pla B. És a dir, ho hem preparat tot, tenim el pla, hem decidit l'indret on volíem anar-lo a veure, hem agafat allotjament, hem de tenir un pla B. I el pla B s'ha de poder activar, i això també ho explico al llibre, uns dies... hores abans, però no en el mateix instant. Si tenim uns núvols i queda una hora, posem pel cas, per la totalitat, no ens la juguem agafant el cotxe i anant a no sé on, que ens quedarem enganxats a les carreteres. Hem d'aguantar allà. Jo recordo l'eclipsi del 2024 de la Lídia Heredia, que ella tenia núvol al lloc on estava, i per WhatsApp em deia, Joan, doncs que aquí tenim núvols. I deia, bueno, a veure si s'obren. I en el moment de l'eclipsi va quedar obert. És veritat que el sol anava molt alt, és molt diferent sol que tindrem baixet, però no hem de perdre mai l'esperança i, a més, mira, si no pots veure el disc tapat del sol, els efectes de l'eclipsi els notaràs igualment. Es farà fosc, notaràs la baixada de temperatura, veuràs un canvi en el comportament dels animals. I, vull dir, ja sé que no és el mateix, però és això de gestionar la frustració.
Perfecte. Doncs escolta'm, la paraula final o la frase final és haurem d'aprendre a generar la frustració si els núvols fan la punyeta. Tot i això... hi ha moltes coses que ens acaba d'explicar el Joan Anton Català i que en aquest llibre de l'eclipsi del segle ho explica encara més i millor i, per tant, és el manual del 2026 per excel·lència. Joan Anton Català, divulgador científic i un comunicador brillant. Moltes gràcies.
Al contrari, gràcies a tu, Francesc, com sempre.
Adéu-siau.
Adéu.
Quin temps farà?
Doncs anem a quin temps farà. Un temps que, casualment, perquè la natura, evidentment, no hi entén de laborables i festius, arriba un anticicló. Un anticicló amb temps estable precisament de cara a aquest divendres, dissabte, diumenge i dilluns. Per tant, si fins avui, i especialment ahir, continuàvem amb una mica d'enrenou, amb vent encara en alguns sectors, fins i tot els darrers dies també amb neu en algunes àrees del Pirineu, doncs a partir d'ara, precisament d'aquest vespre de dijous, el temps estable arriba i, per tant,
aquest divendres, dissabte, diumenge i probablement dilluns, temps estable, temps assolellat, sense núvols, potser alguna boira local matinal i amb una temperatura contrastada entre el dia i la nit, però atenció perquè potser no tant dissabte, però entre diumenge i dilluns parlar de valors habituals de 22 a 27 graus no serà estrany a Catalunya. Per tant, anem, com es diu popularment, cap al temps força bo i assolellat i tranquil. A veure, previsions a la carta, com us podeu imaginar, n'hem rebut no desenes, centenars, coincidint amb les peticions de Setmana Santa. Per exemple, n'hem destacat unes poques. Aquest divendres sant, l'Arnau Ferrer, aprofitarem el festiu, diu només divendres, per anar a esquiar. Quin temps es preveu al Pirineu? Doncs mira, Arnau, el 100% del Pirineu, 100% de sol, ben feble, i això sí, aprofita les primeres hores perquè arriba caloreta al migdia i la neu pot transformar ràpid a partir de mig matí. El dissabte, pregunta el Didac Monterde, tenim prevista una sortida amb amics al Pedraforca. Quin temps espera? Doncs estable, fantàstic per anar al Pedraforca. Sempre precaució, però, amb la neu, els vessants, etc etc. Diumenge, la neu al terra, està clar. Diumenge, Carme, quin temps farà aquest diumenge? Precisament a Sarral, a la Conca de Barberà. Doncs assolellat i càlid a migdia. Temps molt, molt bo. Cap de setmana en general, pregunta la Rosa Roig, al Mercat Medieval a Vilaller. Doncs temps estable, assolellat, fred de nit a primera hora, però al migdia caloreta, molta i molta bonança. El Gerard pregunta de divendres a diumenge, des de demà, per tant, a diumenge l'àrea d'Isona, Conca Dellà, el Pallars Jussà. Doncs temps estable, contrastat, fred de nit, però bo de dia, sol, sense vent. Jordi Vilagut, entre dijous, per tant avui, i dilluns a l'Alt Empordà. Marxa la tramuntana, temps estable. De dijous a dilluns de Pasqua, el José María pregunta l'àrea de Conca, Castella-La Manxa, la Ibèrica. Doncs mira, fred de nit, però bo de dia, sol i poc vent. Dilluns de Pasqua, finalment, la Laia Bardala diu, sé que encara queda algun dia, però el dilluns de Pasqua, com pinta per menjar la mona a Sant Julià de Ramis? Si no hi ha canvis, aquest dilluns de Pasqua, menjar la mona a l'aire lliure migdia, perquè la caloreta, el sol i el vent feble o encalmat seran protagonistes.
La setmana que ve.
La setmana que ve, dijous vinent, parlarem àmpliament de la gestió del territori metropolità en la nova era climàtica. A més, cotxes elèctrics, hi haurà energia renovable, hi haurà envasos monomaterials, seran tots ells alguns dels temes que ens portaran José Luis Gallego. I recordeu, som 100% digitals. Ens trobareu al 3cat.info, a la xarxa X, a Facebook. Podeu enviar consultes al mail i, evidentment, al web de referència catradio.cat. I tanquem perquè tenim ganes també d'uns dies de festa. Això ha estat possible des de l'àrea tècnica pel José María Campillo, el Gori Massí, per l'àrea de redacció, sots direcció i producció Núria Ventura i una setmana més el vostre meteoròleg de referència en aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.